Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarritx.
Dimecres, 10 de novembre, programa 8 de la quarta temporada. El 8, que potser és l'infinit. Benvinguts a una nova pàgina 107. A l'entrar escoltàvem quatre dones del País Valencià. Rap a cop de matxet. El hip-hop o el rap, les músiques de carrer, són un món d'homins. I ens ha fet gràcia buscar just la singularitat. Un missatge feminista. Elles diuen, per ser dona, no tinc per què parlar bonic. Nosaltres també ens en farem. I és que, com elles, l'Escarritx literari està molt enfadat per totes les agressions que no deixen de patir les dones al nostre país. La setmana passada van violar una nena de 16 anys de Masquefa, Igualada. Per a ella i les persones que l'estimen, el nostre suport. I així mateix, aprofitant el canal de la ràdio, demanar que ajudem. Que, sisplau, tothom que sigui testimoni d'alguna agressió, que ho denunciï. Que truquem al 112 emergències i que a veure si podem posar-hi fi. Avui a l'estudi, hi ha un estudi una mica masculí, però tots ells són persones amb majúscula. A la meva dreta tenim en Pep Civit.
Bona tarda, moltes gràcies per deixar de les persones en majúscules.
Persones en majúscules. Seguidament, l'Antoni Vitrià, que ens farà el Vitrianigma, i avui ha vingut a portar-nos uns panellets.
Què tal? Bona tarda a tots i a totes.
Amb un ingredient mentider.
Amb un ingredient mentider, per això l'ha dut, perquè el disseccionem i a veure si surt de dins aquest ingredient supermentider. A la petxina tenim en Sergi, en Ceroli.
Hola, bona tarda a tothom.
I d'aquí una estona vindrà en Josep Maria Rovira a parlar-nos d'un llibre, El Porró, de Poblet a Nova York. Està per arribar, no crec que trigui. I tenim una cortina per l'actualitat.
L'actualitat literària i cultural a la Conca.
Tenim dues notícies d'actualitat. La primera és que aquest divendres 12 de novembre a les 7 de la tarda l'associació literària L'Escarritx acompanyarà en Josep Civit i Mateu en la presentació del seu poemari La taula del nàufrag. Ho farem a la llibreria Zarà de Tarragona. Aquest és un acte promogut per Òmnium Cultural del Tarragonès i la presentació anirà a càrrec de Rosa Maria Codines i Ferrer. Cal inscriure's i el telèfon és el 977-23-58-15. Us el anirem repetint al llarg del programa. 977-23-58-15. I amb en Pep, vols parlar-ne ara o t'estimes més?
Més endavant.
Més endavant?
Sí, sí.
D'acord. Doncs la segona notícia d'actualitat és que dissabte 20 de novembre, encara falten uns quants dies, tenim previst de celebrar la 6a Jam Poètica. Com ja va ser en costum, ens trobarem a 9:45 al sindicat de vinyaters al costat de l'oficina de turisme. On esmorzarem? Pa amb oli i xocolata o coques de serral? No, no tenim massa clar, eh? Perquè el Pep Civit, el Pau. Va dir, és que l'oli, el pa torrat amb oli i xocolata ja ho vam fer l'any passat i nosaltres no podem repetir, hem d'innovar cada any. Dic, bueno, doncs ja farem coques de serral o el que sigui, el que Déu ens porti. I com a novetat d'enguany teníem pensat recitar Entre vinyes. La tardor també és una època bonica per recitar Entre vinyes, perquè estaran, esperem que encara quedi alguna fulla vestida de coral, que estigui vermella o groga o daurada, i si no, el cep vestit, sense vestir, més ben dit, amb l'escorça també és molt bonic. Així és que a les 11 ens esperen a Mas Foraster, allí escoltarem poesies dels poetes que ens acompanyen. En principi teníem pensat unes 30 persones. I s'han d'inscriure a literariescarrits@gmail.com. Seguirem l'ordre d'inscripció per les inscripcions i intentarem que pugui venir el màxim de gent possible. Hem acordat amb la Julieta que ens explicarà la conca, com influeix aquesta en els vins i el procés des del cep fins que el vi arriba a la taula. I tastarem dos vins elaborats amb varietats de la conca, un vi novell, blanc, nanos, i un vi jove, trepat. El preu són 6 euros d'aquest tast i els que vulguin poden quedar-se després a dinar, que ja trobarem un lloc, que encara està per confirmar el lloc, però el trobarem. I bueno, fins aquí l'actualitat.
Actualitat literària i cultural a la Conca.
I ara passem al Vitrienigma.
També tinc una parqueta.
Sí.
El Vitrienigma.
Yep. Som-hi, a veure què...
Endavant, què tal?
Antoni, què tal?
Bé.
Quin és l'ingredient més misteriós? Més mentider?
Sí, aquest era una mica amb la llengua que se li girae. Doncs, bueno, si us sembla, us faig una mica memòria del que vam dir inicialment, doncs per fer una mica de context a l'enunciat. La setmana passada, una paraula d'aquesta època, bé, de l'època que hem passat de l'any, amb la tradicional lluita entre castanyada i Halloween, aquesta que cada any ens repeteixen i que els mitjans ens diuen, no? Però aquí un servidor és més aviat de coses properes, no? I per això vam tirar per panellets i per un vitrienigma inspirat amb aquesta qüestió. I deia així, l'ingredient més mentider, i ahir tenia 7 lletres. Llavors, quin és l'ingredient més mentider dels panellets? La paraula era el massapà, d'acord? El massapà, una part substancial i substanciosa dels panellets, és una base molt utilitzada en pastisseria, ara faig una mica la glosa de la paraula, si voleu. Existeixen múltiples llegendes sobre el seu origen, incloent un suposat origen persa, però l'única dada certa és que és de procedència àrab, com amb els dolços, per un altre costat. Així, el massapà hauria estat introduït a Europa bé des del sud, amb la invasió musulmana experimentada per la península ibèrica al segle VIII, o bé des de l'est a través de peregrins i creuades. I per una altra banda, l'altra cara de la moneda d'aquesta paraula era doncs, que si separem massa pa amb massa pa, ens dona un excés d'un producte que ni és ni es troba a dins dels panellets.
No hi és el massa pa?
El que no hi és el pa.
No hi és el pa.
Exacte.
No? Vale.
Per això és mentida, Judit.
No, ja, però és que jo pensava, en els panellets sempre hi ha aquella disjuntiva de si posa patata, si posa moniato.
Pues moniato,
i ja veig que no ha anat per aquí la cosa, eh?
No anava per aquí.
Jo tinc una anècdota personal, estava esmorzant en un restaurant de Montblanc i em va vindre al cap, no? Perquè la veritat és que no... m'agrada molt jugar, però no hi havia manera. I vaig comentar, érem quatre, i vaig comentar i la gent això li encanta, no? I vam començar a pensar tots i res, no hi havia manera, no? Perquè clar, nosaltres els ingredients consideràvem allò que us vam passar, l'ametlla, l'ou,
això. Sí.
I llavors l'amo del restaurant també s'hi va afegir, no? I res tampoc. Va entrar una treballadora de sucursal bancària i també superinteressada, o sigui, tot estava interessat, fins que sempre el senyor Google és molt fort, fins que algú va pensar, ei...
Ho intentem aquí.
Però no va ser fàcil, eh? T'ho dic, t'ho dic seriosament, no va ser fàcil, eh? Sí, o sigui, va costar... No és allò de dir... A la primera, no.
Pues per si el senyor Conti ja ho ha tingut més senzill aquesta vegada.
Sí, després quan el truquem a veure què ens diu.
A veure què ens diu, a veure què ens diu. Que ell és bastant...
Sí, bastant àgil, eh?
Bastant,
sí,
bastant.
Sí, és molt ràpid.
Doncs bé, aquesta era la paraula. No sé, Sergi, com ha anat la participació en aquesta...
Doncs no sé si és per això que deia el Pep Civi, però ha baixat una miqueta, eh? Tornem a tenir 7, després d'haver pujat a 10.
Bueno, perquè, a veure, és que estaven disfrutant de la castanyada.
La concentració va una mica per baix.
Els vitrienigmers van pujant, però han de participar. Clar.
Hi ha rànquing?
Doncs, home...
Hi ha algú que sempre guanya? Bueno, que sempre l'encerta?
Doncs en tenim uns quants.
Sí, tenim uns quants
sí,
que sempre l'encerta.
Sí, alguns que són amic de l'Antoni i després hi ha...
Aquesta colla lliuretana de Ponent.
Sí, els tens allí... Els tens allí estimulats.
No,
L'Agustí Soler també acostuma a encertar molt.
Molt bé.
L'Anna Amorós també és una de les fixes.
És una de les fixes del Vitri Enigma.
Sí, sí.
Molt bé, bueno. A veure si ho anem remuntant també aquesta vegada.
Sí.
Doncs, voleu que sortegem? Fem alguna...
Sí.
Entre l'1 i el 7, doncs...
L'1 i el 7, va, això.
El 2 mateix.
Vinga. Molt bé, sí. És per la Marga Casas Lleida, o de Lleida, a veure, no. Marga Casas Lleida, posa aquí.
Ah?
Marga Casas.
Marga Casas.
Sí, sí, la coneixes aquesta, Antonio, o no?
També.
Ah, mira, veus, no?
Família, també.
Ja he vist la cara aquí.
Molt bé, estupendo.
Doncs sí, molt bé, escolta...
Doncs ja li farem, ja li comunicarem sí. I li farem arribar també el detall de l'escarritx i del pàgina 107, d'acord? I ara, si us sembla, anem al d'aquesta setmana a veure...
Setmana.
Llapis, paper i escoltar.
I el que us diré és... Té a veure aquesta vegada amb una mica amb geografia urbana, d'acord?
Uh-huh.
Hem de pensar amb elements que estan a dins... d'aquests espais que habitem i sobretot dels que fan més fum, en aquest cas, doncs, la ciutat. I diu així, la part de la ciutat amb la que vas en moto, de quatre lletres.
La part de la ciutat...
Amb la que vas en moto.
Amb la que vas en moto.
Amb quatre lletres.
Ostres.
Pues, com sempre.
Amb moto, quatre lletres. Quatre lletres, moto, casco, totes aquestes coses s'han de portar.
Un comentari molt ràpid, molt ràpid. A mi m'encantava, per exemple, els enigmàrius. Coneixies els enigmàrius?
I tant.
Els enigmàrius em passava una cosa, que o el sabia la primera o no el sabia.
Sí, això passa.
Els teus són molt, a mi em sembla que són molt bons perquè els pots treballar. O sigui,
sí.
Jo en principi ara no el sé, però sí que segur que pensant i pensant, vull dir, em dona l'opció
sí.
D'arribar-hi.
S'intenta fer de forma que... Donant la definició, jo ara, per exemple, part de la ciutat, doncs, bueno, anem a mirar quines són les parts de la
exacte.
Ciutat, no?
Sí.
Interessem-nos per això.
Tota la possibilitat de treballar tu
clar,
i d'arribar a la solució.
Sí, sí, i això és el que fa, és que jo penso que a l'últim terme també t'enriqueix, perquè sí. Aprens coses i llavors et dius, ah, bueno, i llavors... Quan ho trobes és la gràcia de
tu. Sí, amb el plaer, el plaer de la...
És aquest moment de dir, a veure, eureka,
és
no?
És com en matemàtiques, quan et dona el resultat, dius, uah!
I dius, sí. Doncs a veure aquesta setmana, amb aquest vitre enigma, de, us el repeteixo.
Sí, digues. Digues.
Que el recuperem. La part de la ciutat amb la que vas amb moto, de quatre lletres.
Quatre lletres.
Vinga, ja sabeu, vinga.
Vas amb moto.
Animeu-vos, que aquí hi ha gent que està pujant molt al rànquing i els hem de baixar una mica els fums,
no?
Apreten. Els hem de baixar una mica els fums.
La gent de Ponent apreta molt,
Qui vulgui, participar, un mail amb l'assumpte vitrienigma a literariascarrits@gmail.com.
Això mateix.
Molt bé.
I després, per acabar, volia donar les gràcies a Serra de Prades, a l'Escarrits, al Museu de la Conca de Barberà, perquè aquest cap de setmana vam anar a passar aquelles dues nits amb les quals doncs, el sorteig que des d'aquesta casa es va fer...
Ismael Balanyà.
Ismael Balanyà,
correcte,
inspirat en una obra d'ell, no? I que doncs, vam poder disfrutar, i la veritat és que una experiència superbonica, i aconsellar-la a tothom que hi pugui anar. I agrair des d'aquí doncs, el detall de poder haver fet aquesta sortida aquí a la Conca, en un racó de la Conca que és... Bueno, és molt, molt peculiar, molt característic, molt a cavall entre molts territoris, perquè vam estar al Baix Camp, a Prades, vam estar a les Garrigues, també al costat, vull dir, és una zona així molt, molt de creuament de camins i, sí, i molt, molt recomanable.
Els agraden els yanquis aquestes, que es fiquen allí 5 estados,
Sí, aquests punts geogràfics, no?
Sí, com les cataratas de l'Iguazú.
Doncs sí, va ser un cap de setmana molt bonic i res, i agrair-vos això mateix també.
Pues moltes gràcies, i també en Josep Ramon Guiu, del càmping Serra de Prades, que és el que ens va regalar això. Sí, ell és el president de l'associació.
Quan vam anar a presentar els aiguats, estava super disposat, i el que vulgueu fer, jo, si puc ajudar.
Sí.
Molt bé, molt bé.
Bueno, doncs passem a l'efemèride. I comentar-vos que...
Efemèride de la setmana.
Espera, toma, quan diguis passem a l'efemèride, espera't un parell de segons, jo he dit. Això encara ho hem de practicar, eh?
Sí, m'he precipitat.
Ja, a poc a poc, a poc a poc.
Bueno, avui us porto com a efemèride dues persones que tal dia com avui haurien fet anys. I són en Miquel i Galofré, l'Andreu Miquel i Galofré, compositor i músic que nasqué a Montblanc el 10 de novembre de 1826. Avui hauria complert 195 anys. Fundà la Música Nova el 1850 i tocà amb la música del Coleto el 1844 i amb la Vella el 1853 i 1867. Autor d'una missa dedicada a la Mare de Déu de la Serra el 1866. I també un altre, en Josep Maria Jàbaga i Rosselló, que ell era escriptor i meteoròleg. Nasqué a la vila el 10 de novembre del 1919. Ell compliria 102 anys, fill de Pau Jàbaga i Martorell, comerciant natural de Tarragona, i Maria Rosselló i Pedrol, de Montblanc. Treballà al Banc de Valls, cofundador del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca i del Casal Montblanquí, organitzador dels aplecs de sardanes de la Vall celebrats als anys 50 i cofundador i primer col·laborador del Butlletí de Montblanc, que es publicà des del 1950 fins al 1962 i posteriorment de la revista L'Espillera. Creà una estació meteorològica i facilità durant molts anys tota la informació meteorològica de Montblanc a diversos mitjans de comunicació catalans, col·laborador assidu de la parròquia de Santa Maria i altres entitats locals. Morí a Montblanc el dia 22 d'octubre del 1989. Aquesta és la efemèride de gent que tal dia com avui hauria fet anys. Però, curiosament, també demà hauria fet anys un músic, en Marcel·lí Vallès i Gaspar, en concret 123 anys, compositor, violinista i saxofonista. Nasqué a Montblanc l'11 de novembre de 1898. Rebé les primeres lliçons de música de mossèn Ramon Amorós, organista de l'Església de Santa Maria, i després estudià al Conservatori Superior de Música del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, professor del Conservatori de Música del Gran Teatre del Liceu i de l'Escola Municipal de Música de Barcelona. Autor de diverses sardanes sobre temes montblanquins, entre elles les que porten els noms de Pilareta, Montblanc, Montblanc Joiós i, bueno, i fins aquí aquestes sardanes. Morí a Barcelona el 17 de febrer de 1977. I podria finalitzar aquí l'efemèride, però com que sembla que tenim temps i els senyors d'aquí no em diuen res, són bona gent, pues m'allargo una mica i destacaré dos alcaldes per motius diferents. En Josep Garriga i Pons, sembla ser que els arcardes, no sé per què, però el novembre era un període en què aprofitaven per canviar el cartipàs municipal. I n'he trobat dos que m'ha semblat curiós, en Josep Garriga i Pons, i és que durant el seu mandat de la corporació es deixà de vestir una franja rosa, dita gramalla, que era una reminiscència de la vella toga que s'abandonà el 1716, per deriva d'un manament del rei Felip V. Pel contrari, els regidors continuaren portant l'espasí, es veu que porten un espasí, i l'escut de la vila, segons un acord de 30 de gener de 1904. Fou l'alcalde en diferents ocasions, una d'elles, el seu nomenament va ser tal dia com ahir, de 9 de novembre de 1924. I un altre alcalde, que també va ser escollit, en Josep Cabeça i Rosselló, escollit en les eleccions municipals del 12 de novembre de 1911 com a representant del partit jaumista. I l'he escollit justament perquè desconeixia el fet de ser d'un partit que es diu Partit Jaumista. Així que us en faig una pinzellada. El jaumisme neix d'una realitat organitzativa de la comunió tradicionalista sota el lideratge de Jaume III,
el partit jaumista va heretar les mesures modernitzadores que havia adoptat el carlisme. Com a resposta a la intensa crisi que havia viscut després d'una derrota a la darrera carlinada. I ara faré d'Eduard Contijoc. Jo repto a pensar què recordarà en un futur d'aquest desori de sigles i escissions que hem tingut en les darreres eleccions. CiU, Junts per Cat, PDeCAT, no sé si m'explico. Passarà igual que a mi m'ha passat amb el partit jaumista, que quan vaig dir partit jaumista i això, i em va fer gràcia tractar-ho com una efemèride. Doncs fins aquí les efemèrides, espero que us hagin agradat, o us hagin fet somriure.
Un comentari ràpid també, mira.
Dis-me.
Secret professional, això no es pot treballar, ja ho sé, però el pic tens el nom, llavors en Google és fàcil, però el que un dia comentava amb una persona, dic, com sap ella, no al revés les fonts, com sap ella l'efemèride, és a l'inrevés, no?
O sigui,
no cal que ho diguis, però és curiós, vull dir, clar...
L'efemèride.
Clar, vull dir, si em dones el nom de l'efemèride, jo et buscaré a internet la informació.
Sí.
Jo no em sé conèixer com trobar l'efemèride del dia.
Després t'explico.
No, l'antena no, eh?
Sí, després t'explico. Vale, si no vols per antena, doncs
perfecte,
no, que sigui
perfecte.
Més discret.
Però és curiós, això, és agradable.
No sé, què et sembla que podem fer, Sergi? Què fem? Ens anem a la biblioteca de Cal Contijoc?
Ah, sí, no hi ha problema. Vaig a buscar l'Eduard, doncs.
Vinga,
ara torno.
Vés a buscar l'Eduard. Truca'l per telèfon, a veure què en podem fer. Si el trobem ben a la vora, sí? A veure. Mentrestant, si vols, Pep, podríem llegir alguna de les teves poesies?
Sí, i fomentar l'acte. Sí, aquest divendres a les 12, aquest divendres dia 12, sí, dia 12 de novembre a les 7 de la tarda, a l'Ibria ens anava a Tarragona, al final de la Rambla, si no vaig errat, perquè fa temps que no hi vaig a Tarragona ara, sí, no, al final de la Rambla, no? L'Ibria ens ara.
Sé que és a la Rambla, però no et sabria dir en quina alçada.
Sí, sí.
Però no pateixis, la trobarem, eh?
Sí, doncs...
També hi ha el Google Maps, a part del Sant Google.
Sí, doncs es presenta a la taula del Nàufrag, de Pagès Editors.
Vale.
I llavors, vull dir, no sé, fer una crida. Necessitem, no, necessitem públic, necessitem que l'escriptura estigui acollida, no? Si algú no té res a fer aquest divendres, si es pot atensar fins a Tarragona...
I Òmnium, com es va posar en contacte Òmnium amb tu per dir aquesta presentació?
Bàsicament perquè la presidenta va ser una companya meva mestra.
És mestra?
I sí, ara ja jubilada.
Sí.
I va ser inspectora d'ensenyament primari, i llavors, clar, quan va llegir el llibre li va agradar.
Sí, és que...
El llibre agrada.
Agrada.
Toni, el llibre agrada. I llavors va suggerir la possibilitat aquesta de fer la presentació, que ells tenien un conveni amb l'Atzarà, i m'hi vaig posar molt bé, m'ha encantat la idea, doncs hi som-hi, no? I l'Escarrits, que és una gent molt bona, molt activa i sempre disposada, doncs seran el suport indispensable per a aquest acte. I l'altre suport indispensable sou vosaltres, els espectadors, vull dir que torno a fer la crida. Si algú no sap què fer, estaríem encantats.
Ah, no sap què fer i que ho gaudirà moltíssim.
I ho gaudirà moltíssim. Aquí està.
Sí, perquè la setmana passada, dijous de la setmana passada, vam anar a la sala Sant Roc i vam fer un homenatge a Joan Margarit, amb Plànols d'una vida, i una de les senyores ens deia, mira, venia una mica amb recança, perquè això d'escoltar poesia doncs no és una cosa que hi estigui avesada, i me feia com una mica de reparo, dic, no sé si estaré prou a l'hora.
Sí. Per cert, amb ells em alçaren de la quantitat de públic, diguem, per parlar seriosament, va ser tot un èxit, no? Perquè pels fotos que vau penjar,
sí.
no és normal, tanta gent és per escoltar poesia. Hi havia molta gent, però molta.
Jo suposo que la gent... que l'Eduard comentava l'altre dia que la seva presentació també hi havia...
És diferent, jugava a casa. Era cap contrari, que és
sí,
molt diferent.
Sí, nosaltres anàvem a fora,
A fora, sí, sí.
Tenim l'Eduard Contijoc al telèfon, Eduard?
Sí que em teniu, aquí sóc.
bona tarda, bona nit, no sé, és molt fosc
bona
aquí
tarda.
La Conca. A Sant Cugat
bona
també
tarda,
és molt fosc?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do?
Sí, sí, però estem al mateix fos horari, eh? No crec que hi hagi aquí. No pateixo jet lag quan vaig de Montblanc a Sant Cugat. De Montblanc no...
Bueno,
no
és bon saber. Vale.
Exacte. Bueno, com estem tots plegats?
Bueno, intentant aquí esbrinar què ens presentaràs avui.
en aquesta biblioteca.
I això plogats perquè està caient un plogim avui.
Sí.
Acabant amb els darrers panellets, també.
Sí, avui que no has vingut, hem portat panellets. Ara en Josep Maria Rovira ens portarà un porró.
No, ja em va bé, perquè he de fer bondat. De cara a les festes hem de fer lloc.
Sí, ho fem per tu.
Sí, ho hem fet vigilant per tu.
Ara que parleu de panellets, el tema per al·lusions, abans el del massapà, sí que l'havia tret, el britanisme sí que l'havia tret. I aquesta va sortir ràpida. Però he de reconèixer que aquesta d'avui m'està costant més.
Clar, perquè la ciutat no la toques.
Sí. No, exacte, gent, ni mica. Però jo, igual que el Pep, aquesta me l'he de rumiar, jo crec que l'acabaré traient. I de fet en tinc una, però no n'estic massa segur. Sembla que no vaig encertar.
Pot resultar dubtosa, sí, és el que dius, Eduard. Pot resultar dubtosa, però bé.
No sé, ja, és allò que dius. Realment és això, però és que no té una altra. Però bueno, ho discutirem la setmana que ve.
Correcte.
I ens surten amb quatre lletres i és una part de la ciutat. Dit això,
a veure,
anem a la secció. Som. I ara ve quan callo.
Sí, un moment, que m'has agafat. Ai.
Però jo soc disciplinat i callo,
Ho has fet perfecte, Eduard.
La biblioteca de Cal Contijoc.
Ah, això mateix, clar que sí. Ajudarem. Molt bé, doncs som-hi, vinga. Avui parlarem de la fama. De fet, concretament de la fama i l'èxit en el món de l'escriptura, si us sembla. D'acord? Aquí som tots escriptors, oi que sí? Som els escriptors aquí, el Pep, la Judit, el Sergi, el convidat, sí.
Ara Maria,
encara que no hi sigui.
I l'Antoni també, que deia que no, però sí. També, perquè si, sí. Si se'n va anar a Serra de Prades va ser perquè havia escrit alguna cosa,
També, és veritat.
Exacte. Sí, i som molt estimats a casa, molt estimats al nostre entorn, en particular, però potser no entraríem en la categoria d'escriptors famosos. També estarem d'acord amb això, no?
Sí.
Si més no, de moment, que ens donin l'oportunitat, ja ho provarem. Però ara com ara, no. D'altra banda, per la nostra activitat, d'una manera o altra, sortim a les xarxes socials. No? Doncs anem apareixent al Facebook, potser a l'Instagram, tenim presència aquí a Ràdio Montblanc, i fins i tot tenim una cortineta ben bonica al programa Ràdio 107, pàgina 107,
sí.
I alguna vegada, inclús, potser hem sortit amb alguna notícia del TAC 12, d'acord? Però tampoc això ens qualificaria com a personatges mediàtics.
No seríem la Rosalia.
No,
exacte. Això no, tampoc seríem la princesa de Puebla. També. Això tot plegat té un avantatge, i és que ens permet ser objectius amb el tema que ara us plantejaré.
D'acord?
La qüestió és la següent. Pensem en els autors que anomenem mediàtics. D'acord? Mm-hmm. Aquests autors. Per exemple, per Montblanc i per la Conca n'han passat uns quants.
Sí.
No fa massa recordareu que l'Escarrig mateix va portar aquí a Montblanc en Martí Gironell, que va presentar a Sant Francesc el darrer llibre de Paraula de Jueu.
Sí.
D'acord? De fet, al nostre país gairebé tothom coneix en Martí Gironell. I més que menys el recorda presentant les notícies del trànsit o amb altres aparicions a TV3 o Catalunya Ràdio. I que sí?
Mm-hmm.
La qüestió és conegut per això? Ven més llibres perquè ens explicava els embussos de Santa Margarida i els monjos o el peatge de la Roca, que per cert ja no existeix, o no és per això? Jo li vaig preguntar amb el Martí Gironell, que va venir, i ell ho nega taxativament. Ell diu que, fa més de 6 anys que no presenta cap programa a TV3, i tot i que surt de tant en tant a la tele, doncs sempre és relacionat amb la seva activitat com a escriptor o promocionant activitats al voltant de les seves novel·les.
Mm-hmm.
Visites guiades a Besalú, o Barcelona també va fer visites a la Barcelona medieval, li es posa el Pinganillo amb una sèrie de gent i va fent de guia. Està molt bé, De fet, s'ha dit també que el Martí Gironell es passa el dia a promocionar les llibres i amunt i avall d'aquest país. Quan va venir Montblanc, portava una setmana que s'havia fet Catalunya amunt, Catalunya avall, amb no res. Vull dir que realment l'home s'ho curra, d'acord? O sigui, li podríem reconèixer que si fem més llibres és més pel màrqueting continu que fa i per les contínues presentacions que es curra i no perquè fos un personatge conegut de TV3. Això li direm. Fins aquí estem d'acord, oi?
Sí, jo sí.
Sí. Doncs estic posant a prova. Ara pensem en un altre autor que també va passar per Montblanc fa uns anyets. Us en recordeu del Matthew Dree? Recordeu aquell anglès que viu a Catalunya i que parla un català molt curiós amb un accent així com que sembla que acaba d'arribar del Regne Unit?
Sí.
Doncs l'home viu a Banyoles fa anys i està perfectament integrat en la nostra cultura, en la nostra societat, i va haver una època que va començar a ser molt popular en programes de TV3. L'època va sortir tot arreu i fins i tot va sortir amb els programes del Buenafuente. La qüestió és, amb aquest home, que va ser famós i que té llibres en els darrers anys, oi que no l'heu vist per TV3?
No.
Ni a la tele, ni l'heu sentit a la ràdio? La qüestió és que, li recordeu cap llibre recent?
No.
No, desaparegut.
Desaparegut. Sí. Però desaparegut, però ha seguit alguns llibres a tret. D'acord? En un moment li vaig preguntar...
Desaparegut si mediàticament.
Sí, exacte, però és que vull dir que el, mediàticament, però inclús com a autor, tampoc els llibres han tingut la presència amb els rànquings de vendes que podia haver tingut en el seu moment. Jo li vaig preguntar en el seu moment si el fet de ser un anglès que parlava català a la tele li ajudava a vendre llibres i va dir que no, que el seu personatge estava molt assumit i que el que venia ho venia pels seus llibres, no per, no per tenir la presència mediàtica. Bueno, també ens ho creuem. Vale? I pensem en un tercer exemple. Vale? Fa uns dies en aquesta secció us parlava d'un autor per un llibre seu sobre García Lorca. Recordareu que vam parlar d'en Víctor Amela.
Sí.
Víctor Amela, qui llegeix La Vanguardia, hi porta anys i milers d'entrevistes fetes a la contra de La Vanguardia.
I bones,
milers, Molt bones, molt bones i molt treballades, eh? De fet, fa anys que apareix, saps, no sé si ho vaig comentar, jo el vaig entrevistar, la meva primera entrevista li vaig fer d'ell, amb un home que havia fet milers d'entrevistes i jo no sabia si demanar-li clemència o consells, perquè des d'aleshores era tot arriscat amb un monstre com ell. Però, de fet, ell també, a més d'això, fa anys que surten les tertúlies televisives del Fons Arús, aquestes tertúlies petardes que surten
durant
molts anys a TV, exacte. Sí, sí, ara és el que sé, a La Sexta, d'acord? I és un personatge, a més, és molt actiu a les xarxes socials, d'acord? I, de fet, les xarxes socials parlen de tot, menys de llibres. Què passa amb el seu cas? Ven més perquè és un personatge mediàtic o no? No sé què en pensareu, però quan li vaig preguntar amb ell, que li he fet la mateixa pregunta que tots, ell em va dir que sí. Que ell era conscient que era un personatge mediàtic, amb projecció, i que això el feia ser més popular i que, en conseqüència, venien més llibres. I li estava bé. Si més no, se li va reconèixer que és honest. No va amb embuts. El tio va dir, sí, sóc conegut, sé no famós, però hi ha gent que em compra els meus llibres per això. I què? Doncs, també és un plantejament raonable. De fet, hi ha un cas encara més extrem, que és el del Buenafuente. El Buenafuente tothom el coneix com a personatge de la tele, i quan treu llibres, al final, el que treu són llibres dels guions, dels monòlegs que fa per la tele. Amb la qual cosa, realment, se n'aprofita d'això. Si això no és aprofitar la tirada mediàtica, no hi ha res que ho sigui. Així doncs, amics meus, escriptors de l'Escarrits, coneguts a la Conca de Barberà, però que encara no han fet el salt a la categoria de bestsellers, estarem tots d'acord amb que ser popular, d'una manera o altra, ajuda a vendre llibres. D'acord?
D'acord,
sí. La pregunta... I Judit, avui sí, que torno a fer pregunta, així que agafa't cap a bord. Què creieu? Què creieu? Trobeu legítim aprofitar-se de la popularitat mediàtica per vendre llibres o creieu que això perverteix el noble art de ser escriptor?
Si vols et responc jo.
Sisplau.
Pues s'ha d'aprofitar tot el que passi. Aquí els catalans ho aprofitem tot, deixa't estar. Per què no?
Tonteries les justes, no?
Claro, per què no? Per arribar a la seva veu.
Com ho veieu, això?
Jo l'intervés. Jo penso que aquests privilegis fan que després tinguin molt de rosa mediàtic i fan que les seves novel·les, a vegades novel·les no tan menors respecte a altres autors, no arribin. O sigui, per exemple, no sé, Llach escriu molt bé, però Llach fa trucades i si apareix als mitjans fa que la seva novel·la sigui tan coneguda que la gent la compri ja per inèrcia. I estic segur que hi ha a la recambra hi ha autors boníssims que no tenen presència mediàtica i les novel·les queden a l'estanteria. Trobo una mica injust.
Això si s'arriben a publicar.
Si s'arriben a publicar, exactament.
Però també fa vi, vull dir que, claro. Escolta, quan passa el tren, tu puges, puto.
No, però mira, per exemple, hi ha un cas, incidint amb el que comenta el PT, jo que trobo molt clar. Si hi ha un best-seller o un venedor de best-sellers és el model Dan Brown, el del Codi de Vinci.
Sí.
Aquest home ha venut milers de llibres. És un dels pocs tios que realment es pot jubilar amb el que ven de llibres. Doncs, aquest tio va treure una primera novel·la que té Àngels i Dimonis, que va passar desapercebuda. No la va vendre, de fet no li van ni comprar les editorials. Després va treure una segona novel·la, que és la mateixa, perquè jo l'he llegit totes dues, i li canvies l'opus pels Illuminati, li canvies l'opus per... Sí, és la mateixa novel·la. Exacte. I es va vendre com a rosquilles. Què va passar a continuació? Que el primer llibre que no li havia comprat cap editorial el van editar i es va vendre tant o més que el primer. Era bo o no era bo? Les editorials no el van voler al principi, però, com l'home tenia tirón mediàtic, van pensar que qualsevol cosa que publiqui aquest tio es ven. I es va vendre. O sigui que funciona. No sé si és legítim, no sé si és ètic o és moral, però
el que està clar és que és un factor, no? Determinant com no, però sempre hi és una miqueta, no? Aquest factor. Al final, com més gent te conegui, més fàcil és que els hi arribi que has fet un llibre.
Així potser que jo, les persones que compren un llibre del Víctor Lamela tampoc se'l pensen llegir, només els hi fa gràcia tenir-lo perquè és d'ell.
Sí, sí. Jo suposo que el Víctor Lamela li importa poc si se'l llegeixen o no, eh? Ell el que vol és que li comprin. D'altres maneres, jo com a reflexió final proposaria que els autors no mediàtics que estem aquí presents ens conjuréssim i féssim un programa Pàgina 107 molt escandalós, que ens doni molta rellevància pública i social, i a partir d'aquí començarem a vendre llibres com a xurros, ja ho veureu, creieu-me. Començo a pensar guions i us proposo un proper dia.
D'acord, molt bé. Doncs posarem a la pràctica, eh? Això,
però no tenim la mateixa intenció, Eduard.
Sí, jo crec que hauríem de publicar tots els vitrienigmes. Em dibuixes una mica així.
Sobre un llibre en vitrienigmes.
Bueno. Estaria bé.
Ja ho veurem.
Si féssim una fotografia tots nus amb els llibres tapant-nos els pels nobles, sortiríem a TV3, sortiríem a tot arreu. Això segur.
I lo següent és que ens contractarien pel Partit de Ciutadans, que és com així com a tapó.
alguna imatge recordat, això.
Hòstia, Ciutadans.
Sí. Bueno. Ara mateix s'ha de tallar la digestió.
Sí, és un...
Molt bé.
És un bon debat aquest, eh?
I tant que sí.
Doncs aquí el deixo. Jo ara me'n vaig a veure si aconsegueixo treure el vitrenisme.
Molt bé.
I si no, doncs, sempre puc tenir un panellet i recordar el vitrenisme anterior amb el massapà.
Sí, senyor.
Ben fet, Eduard.
Molt bé, família. Que tingueu un bon vespre.
Us res, que vagi molt bé, Eduard. Fins aviat.
Adéu.
Adéu-siau, que tingueu bon vespre. Adéu.
I ara, si us sembla bé, passarem a l'entrevista.
L'entrevista.
Uai. I avui a l'entrevista tenim en Josep Maria Rovira i Valls, que ha fet un llibre, El Porró, de Poblet a Nova York. La gent fa servir el porró, Josep Maria, o cada vegada menys?
Home, bona nit o bona tarda, que això no ho he dit. Sí, jo diria que sí, sobretot a les comarques que fan vi i que encara es ven vi a dojo. Aquesta és la realitat. Home, que es faci servir el porró i un sabent vi, perdoneu, però és que tinc una dent que se'n belluga i estic com incòmode, però bueno, és igual. I és que al final caurà. Llavors, saps què? Em poso una mascareta i així estaré més tranquil i ja està. Doncs això que dèiem, el fet que es begui vi als llocs on se fa vi és lògic, perquè és el vi de la cooperativa, encara avui per avui, el porró és un element que a la vegada és contenidor, és un element de transport i serveix per beure en conjunt, és a dir, amb diferents persones amb un sol element. És a dir, no fa massa temps parlàvem a França i dèiem tu ara demanes un porró de vi i beurem tots els d'aquesta taula. Si demanem una ampolla de vi haurem de demanar 4 gots i després haurem de rentar aquests 4 gots. Per tant, la cosa comença a ser insostenible. Exacte. Fa 15 dies o 3 setmanes hi va haver una performance a la Morera del Montsant amb un grup d'art contemporani que es diu Anadent, que hi ha una persona que és el Francesc Vidal que porta aquest grup i va convidar el Joan Asens, un gran vinater de la comarca del Priorat, i el Martí Guixer, que és un dels grans dissenyadors internacionals de Catalunya que treballa a Itàlia, bàsicament a... I vam parlar del porró i vam fer un porró amb impressió 3D i un porró que es pugui tapar, qui sap, amb un vi, i es va parlar de l'entorn del porró, no? De tornar el porró a la taula. I tothom parlava del mateix. És un objecte sostenible, és un objecte que en el futur, per dir-ho d'una manera, pot tornar...
Un porró de plàstic, entenc, amb 3D?
Sí. O sigui, era un porró fet amb una impressora 3D,
sí,
que el que es volia assolir era que la part del coll...
Era transparent? És que tinc una curiositat, eh?
No, era d'un color així com una mica irisat, saps? Un color així com una mica blanquinós. El material era...
Com aquest que tens a la portada, que sembla com nàcar.
Exacte, el material no era exactament un plàstic, era una espècie de... un material així una mica raro, però per alimentació, eh? Podies posar vi a dintre i te'l podies veure i era completament inert. Un material una mica estrany. Però el que em va xocar molt és que ells pretenien que, o sigui, la part del coll, allí on agafes el mànec, el broc gros del porró, el buc és el dipòsit.
Ah, després ja parlarem.
Després ja parlem, el broc, el buc i el galet.
Sí, jo tinc aquí el broc, però això no hi ha res. Bueno, després el problema.
Això, el dipòsit, no? Això són maneres de dir que hi anant trobant pel país. Doncs el broc l'han fet igual que el broc d'una ampolla de vi, que es pugui tapar amb un tap de suro i que es pugui destapar amb un tap de suro. El dipòsit és el dipòsit d'un porró normal i corrent, i el galet han fet un galet normal i corrent. Van fer un galet normal i corrent, que aquí dalt s'ha d'estudiar la manera de poder el tapar, i després, anem a dir, desvirgar, com se trencaven abans les puntes dels porrons.
Ah, molt bé.
De manera que es pugui obrir. I estàvem mirant a veure com i de quina manera es podria fer sense malmetre l'instrument. Esclar, al ser un instrument, si és de plàstic no hi hauria problema, però això s'hauria de fer de vidre. I si és de vidre, trencar el
bueno, recordes el galet... aquelles ampolletes que hi havia algun medicament o alguna cosa, que ja hi havia com una perforació al costadet i...
Bueno, doncs imagina't 14 així. O 15 persones a l'entorn de la taula l'altre dia a la Morera del Montsant aportant idees com aquesta que sentien, que són totes bastant bones, bastant positives en aquest sentit, no?
Molt bé.
Aquesta és la idea.
I es pretén embotellar vi en porró?
Jo crec que en farem un centenar.
Ah, sí? Oh, que curiós, que xulo.
Jo diria que s'ha de provar això, s'ha de trobar el vidrier que sigui capaç de fer un porró que es pugui comprar, perquè si després l'hem d'omplir de vi s'ha de vendre i això val una fortuna, no el comprarà ningú.
Clar.
Però doncs si és comprable, estaria bé, el Joan Asens s'hi va prestar a fer un vi de porró, fem un vi de porró, diguéssim, fet per un bon vinater,
sí.
I posem uns quants porrons a la venda, si més no, disfrutarem doncs d'un moment, farem una porronada, no?
Ah, oh, doncs és una iniciativa molt xula.
Sí, però el porró és això, eh? Jo diria la gràcia del porró que
popular,
pot tornar...
popular, no? Perquè és això que deies, no?
Sí.
De que un porró hi pot veure tothom, no fa falta que vagis a buscar-te el teu got ni i fa comunió, no?
Més d'algú que ens està escoltant...
I t'embrutes, i
se'n recordarà que el porró era l'estri que s'anava a buscar, s'omplia la bota baix al celler,
sí.
Directament al porró, es portava a la taula.
Sí, sí.
I quan s'acabava es tornava a omplir.
Sí, sí.
És a dir, no hi havia cap altre estri, no s'embrutava res.
No. Sí, sí, sí.
Sí, sí, molt sostenible.
I el porró en moltes taules, moltes famílies, jo havia vist una família que era una colla, no tocava mai a terra. I l'últim, quan el trobava avui, tornava a omplir.
Sí, sí.
I això, sí,
jo recordo,
clar,
de petita que em feien anar al celler a omplir el porró.
Clar.
I em feia por perquè les escales eren fosques.
Bueno,
i em feia por anar a omplir.
Ens ha passat a tots. Ens deixaven anar al celler a fer el porró i ens deixaven d'amagat, llavors fèiem un traguet.
Sí.
A dalt no ens deixaven. No? Però el porró va tornant perquè hi ha una sèrie de romàntics que ens interessa que torni i que ens agrada. Jo faig servir el porró cada dia, no he deixat de fer-lo servir mai. Com ho feia el meu pare i com espero que hi hagi anys a la família que hi hagi un porró sempre de vi, perquè jo vaig a la cooperativa a buscar el vi encara.
Sí, el don.
Sí, per tant, vaig a buscar la cooperativa i ja està, i omplo el porró, i home, no tinc bota, perquè vivim en pisos moderns o en cases modernes, però...
Costa molt, això també.
Sí, 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 sí.
Costa molt, jo recordo que hi cremaven la tira aquella del sofre allí a la bota, i bueno...
És complicat,
però... Artesania total.
Però ara ho tens la mar de bé. Les cooperatives d'aquí al costat estan venent un vi excel·lent.
Sí.
Cada dia que hi vagis el trobes boníssim.
Sí.
I no cal que la
magrana... I molt bé de preu. El vi del Doll està molt bé de preu.
Efectivament. A més es pot veure que el vi està molt bé de preu. Vull dir que no... Aquest és el tema, no?
No fa
llavors,
malament.
Gràcies a uns quants restaurants n'hi ha que l'utilitzen. A veure, el porró era un objecte de mesura. Quan dèiem un porró de vi o quan deien abans un porró de vi... volien dir més o menys l'equivalent a un litro de vi.
Ah, sí?
Sí. La llet es venia també en porrons de llet. Per tant, un porró de llet equivalia aproximadament 0,94, 0,97 litros de vi. I el pare el disseny me va dir una vegada que es venia la tinta també en porrons. Un porró de tinta.
Ostres.
O sigui, un litro. Era l'equivalent a un litro. El nom ve de la mesura. O sigui, aquí no hi ha gaires museus, però al Museu Comarcal de la Conca Barberà hi ha les mesures dels porrons. Les mesures del porró, la meitadella i el patricó. El porró seria l'equivalent a un litro, la meitadella seria mig litro, més o menys, i el patricó aproximadament un quart de litro. I, per tant, aquesta era la mesura. Dèiem, dona'm un porró de vi. Ara demaníem una ampolla i llavors dèiem un porró de vi. La conya era que les tavernes, que venien el porró de vi, la part de dintre del porró, aquella que puja una miqueta, aquella muntanyeta, algú va dir que es deia Montjuïc. Doncs diem-li Montjuïc, no cal inventar un altre nom. Doncs els porrons de taverna tenien el Montjuïc prominent, més aixecat.
Ah, mira,
de manera que de fora el veies ple, però dintre hi cabia una mica.
Sí, sí.
Molt bé, feta, no, la llei, tot, feta la trampa.
Feta la llei, feta la trampa. Aquesta, aquesta era la idea.
Els negociants se la sabien llarga.
Els negociants tota la vida se l'han sabut llarga, i amb els temes dels litros i les mesures, escolta'm, això sempre ha sigut la, la gran picaresca, la picaresca del país, que jo crec que encara deu durar, no ho sé, no estic al sector, però encara deu durar.
El porró és català?
Sí, això, aquest llibre ho demostra més que Joan Amades, que havia fet un llibre l'any 38 i que s'havia copiat, copiat o basat amb els estudis abans de mossèn Godiol i altres. Sí, el porró és català, perquè Joan Amades no va poder investigar més perquè no tenia internet.
Ja està, sí, sí, sí.
Era una pega.
Sí, sí. I ja està, és, ho hem de dir així i ho hem de dir així de clar i és tranquil, no, 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 no passa res. És a dir, nosaltres hem pogut viatjar sense anar-hi per tota la Mediterrània, a tots els països, veure totes les cultures, veure com bevien, veure què bevien, veure els seus gravats antics, estudiar la història de tota la, de la, de la, del beure galet a la Mediterrània, com ha anat, com ha anat evolucionant, i hem arribat a la conclusió de que els catalans bevem a galet, els francesos beuen a la regalada, diuen ells, i una part dels italians bere a garganela. És curiós que els espanyols no hi ha traducció.
No.
No hi ha traducció per això.
Fan servir la bota.
Ells, bueno, una vegada amb aquell actor Imanol Arias, que va fer una sèrie que anava pels pobles, era un home molt simpàtic.
Sí.
Ah, sí, va, va fer el foraster en castellà, no?
Sí, però més a més ell i un altre anaven tombant pel territori,
sí,
i eren molt...
Sí, com un, bueno,
I una mica de plaig. Jo vaig parlar amb ell i dic, escolta, això del porró de Vera Chorro i tota la història, hòstia, no hi ha una paraula. I vam arribar a la conclusió de que potser s'hauria de dir Vera Gollete, entenent que el gollete és el broc, podríem dir el galet, d'un porró, o d'un porró, d'una cosa que tingui galet, no? Que el gollete seria el galet nostre, no?
Uh-huh.
Però esclar, no li diu ningú això. Tu vas beber a gollete, ningú et dirà... O sigui, això és més aviat modern i ho hem dit nosaltres, però doncs no hi havia beber... O sigui, si tu vas a Galícia no trobaràs ni un porró, cap taula ni en cap museu, ni al País Basc. A la Rioja sí, perquè hi ha vi.
Això és lògic. Això m'acudeix molt del que has dit tu, t'he buscat entrevistes, aquests dies,
sí.
Que el beure galet és mediterrani.
Sí, totalment.
És curiós, això. O sigui,
totalment.
O sigui, a Alemanya no van tindre la idea. Posem els països del... No, Alemanya no. Els països del nord d'Europa, per exemple, no tenen aquesta tradició de...
No.
Curiós, això.
No tenen la tradició de beure galet. És més, quan tenen un objecte d'aquests així, ens xumen, o el posen dintre d'un got, el fan servir perquè es pensen que és com una cafetera, com
d'allò d'una
cafetera,
de servir-se.
I no tenen la tradició. A Espanya tampoc, no. Hi ha llocs d'Espanya que no saben
beure
galet.
Això de xumar és molt lleig,
Hi ha llocs d'Espanya que ni amb el botijo saben beure galet. Vull dir que és una cosa que nosaltres els aixequem i fem...
Sí.
I ells no ho fan tant. A veure, és molt mediterrani, és el que has dit. A veure, jo he vist beure galet romans, grecs, amb dibuixos, a Pompeia, no és que els hagi vist, vull dir, estan publicats a internet tot arreu, veus que aixecaven una banya d'animal i se'l feien caure a la boca, o el feien caure a terra, l'acte de l'elevació per tornar a la terra, el que era de la terra. Tots aquests actes així feien caure el rajolí, i feia la paràbola del rajolí, per dir-ho d'una manera, no? Per tant, era el rajolí per beure galet. Romans, grecs i altres pobles, per dir d'una manera, fins i tot uns pobles germànics, els lombards, que es van situar a la Lombardia, aquests també tenien unes banyes i també bevien a galet amb les banyes, per dir d'una manera. O sigui, hi ha hagut una sèrie de cultures que ho han fet. Ara, beure vi a galet és molt nostre, és molt d'aquí. Això, jo, per mi, que devia ser algun vidrier, cap allà al segle XVIII, no? XVII, que és quan neix el porró, que algú li devia, hòstia, aixeca i va a la mar d'una ampolla i fots una banya, aixeques i veus el porró. És a dir, la mida del porró, i enganxen una banya, i enganxen un galet, i veuen vi amb allò. No m'ho imagino.
El XVII dius que neix el porró, però el llibre precisament es diu de Poblet a Nova York perquè dius que també que hi ha un porró a Poblet al segle XIV, no?
Sí, això és, jo diria que és la raresa, però és l'objecte més antic que tenim que té forma de porró i mida de porró.
Però no és un porró, no se sap.
Podria ser que no fos un porró, i podria ser que tampoc fos del segle XIV, sinó que fos molt, molt anterior. Potser que fos, fins i tot per la qualitat del vidre i tot, fins i tot romà. Podria ser, però això no ho pot assegurar ningú, perquè el vidre ja ho saps que no es pot fer...
La datació
no es pot comprovar, no? però és un objecte estrany, és un objecte que es troba al segle XIV, que es troba amb ho troba Toda, l'Eduard Toda, ho troba amb un fonament d'una cosa construïda al segle XIV, els fonaments, doncs diu, bueno, doncs això, si això és del segle XIV, doncs això que hi ha aquí sota, doncs també va trobar una canadella, d'allò de l'església, una lipsenoteca, que és un gotet, i un porró, aquest porró bastant sencer, pràcticament. I van dir que era del segle XIV. Jo he vist moltes coses pel món i veient per tot arreu els museus, i jo us puc dir que no he vist cap porró com aquest. Els porronets petits que veia romans que hi ha als museus, que són peces antigues del segle I, II, III, eren perfumaris o eren petits setrills, per dir d'una manera que tenien uns altres usos, però no per beure galet. Jo vull pensar que el porró de Poblet, tot i que és un porró que té mida de porró i que és excel·lent i bonic i és un disseny preciós com a porró, jo crec que era un estri de farmàcia, de la farmàcia del monestir, que potser estava pensat per donar de beure amb un malalt, o potser per això, per un perfum, home, com a perfumari no, aquest porró jo diria que és més aviat un estri de farmàcia, vés a saber per què. I aquí vol veure, si el poses al revés, la part de dalt d'un alambí.
No.
Pot ser, però...
Per destilar. També.
Pot ser. Totes aquestes són suposicions. El que sí que jo diria, tot i que diem és el porró de Poblet, el porró més antic del món és el de Poblet, que fins ara els que s'han trobat, doncs va bé, que és molt poètic, i diem de Poblet a Nova York, perquè aquests són els primers, però llavors una de les col·leccions més importants que hi ha al món de porrons és a Nova York. O sigui, l'estat de Nova York, el museu més gran del vidre del món, que es diu Corning, a la ciutat de Corning, Museu of Glass, que tenen una bona col·lecció de porrons, i que gràcies a nosaltres ara diuen a tot arreu que són catalans, que abans deien Spanish Wessels, els hem hagut de rectificar, els hem enviat el llibre, els hem enviat, veu aquest porró que té vostè, és igual que aquest altre. I hem anat fent aquest tipus de pedagogia del porró.
Bé.
Però no, jo diria el porró de Poblet és un porró que segurament, jo dic, home, potser sí, que algun monjo alguna vegada va dir,
provem-ho,
per què no? I llavors diem, doncs ja està feta tota la parafernàlia. Però realment, quan trobem les evidències, són el segle XVII. Les que no havia trobat amades, que hem trobat nosaltres, és una rajola catalana del segle del 1675, datada per l'Albert Telese, que és possiblement l'home que sap més de rajola catalana d'arts i oficis, d'aquelles petites, que ha publicat grans llibres. Amb un llibre publicat ja feia anys, un dia jo mirant dic, hosti, això sembla un porró, el truco, dic, hosti, això sembla un porró, diu, sí, això és un porró. Dic, doncs, si el porró és, si això és un porró i la rajola està feta el 1675, podem dir que ja hi havia porrons el 1675, per tant, estem parlant. I totes les evidències que teníem estaven al voltant. Un forn de vidre a Vallbona d'Anoia, aquí tocant Igualada, que hi ha un porró a la llinda de la porta i a més dintre dels inventaris del segle XVII parla de porrons. Ja parla d'uns objectes de vidre amb nansa, amb galet i amb coll, anem a dir per agafar. Per tant, ja descriu els porrons d'alguna manera. Això Amades havia arribat amb uns nivells, però ell sempre deia és que hem trobat porrons o coses que s'hi semblen a la Ligúria i al nord d'Àfrica. I no, la Ligúria, els porrons que hem trobat, nosaltres també n'hem trobat, són catalans o rossellonesos, que això és el mateix, per dir d'una manera. Ara hem estat a Perpinyà fa pocs dies, parlant amb el Centre d'Estudis de Perpinyà, vam fer una conferència sobre el porró i l'any que ve en farem una altra. S'han trobat evidències i textos que parlen de porrons per oli, per a contenir oli, en determinats arxius de Perpinyà, tots del segle XVII. Per tant, el porró ja era allà. Sabem que les famílies catalanes anaven a fer vidre en un lloc que es diu Palau de Vidre, que és l'únic municipi francès del sud que ha conservat el nom català, Palau-de-Vidre, al costat d'un altre, que és Sant Andreu de Sureda, però diuen Sant André Sureda. Aquest ja no l'hi han conservat, però eren tres o quatre municipis que feien vidre al segle XVII i encara en fan avui. Feien porrons al segle XVII i encara en fan avui. Si vas allà i podràs prendre un porró acabat de fer, com a Vimbodí, al sud de França. És molt possible que tota la part, diguéssim, de la Provença baixa i anant una mica cap a la Ligúria, aquesta part mediterrània d'influència francesa, que hi ha vinyes i que hi ha anem a dir, una certa tradició de mobilitat geogràfica, els porrons que trobessis, si venien per mar eren catalans i si venien per terra eren rossellonesos. Per tant, els porrons que trobem a Gènova, que n'hi ha alguns, són rossellonesos. Altare és una altra ciutat italiana que toca en França, aquí també tocant entre la Ligúria i la Provença, era la competència de Murano i la competència de Barcelona en vidre. O sigui, ells es prenien els vidriers, es prenien les tècniques. A Murano no s'han fet mai porrons, a no ser que sigui per imitar un porró català, i a Altare tampoc. O sigui, que això ja és la història que et diu, bueno, doncs prou. Els porrons es feien en territori català, primer a Catalunya, a Barcelona, Barcelona, Mataró i tota l'àrea aquesta. Segon, també el segle XVII, a Palau de Vidre, sobretot a Palau de Vidre pels cars són els rossellonesos, vaja. Després, el 1719, una família de cognom Guardiola, són els cars, diuen Guardiola, a Mallorca, que encara hi són al Gaida, que van fer porrons des del 1719, encara en farà ara. I sí, la mateixa família, eh? Això és una nissaga tremenda. I el 1765, més o menys, dos holandesos establerts a Barcelona s'instal·len a València i fan porrons a València.
Els holandesos?
Sí, però eren catalans, anem a dir, dos holandesos que estaven en un forn de vidre a Barcelona.
D'acord.
Decideixen traslladar-se allà perquè faltaven vidriers i prenen la tècnica i fan porrons allà. És a dir, que a València, que encara en fan ara de porrons, també, arriben al segle, ja és el segle XVIII, per dir-ho d'una manera, però a València encara es fan porrons. I aquests són els quatre porrons que hi ha, el porró català, que és el que tots coneixem, el porró normal i corrent, de broc recte o tort, però doncs el porró de la taula. El porró rossellonès té una forma diferent del nostre, aquí al llibre el trobareu, que té un dipòsit, un buc una mica més troncocònic, una mica més aixecat, i té una forma així una mica rara, el broc recte.
Aquí és que jo no vull baixar sense això, que després m'ho preguntaré. O sigui, anem per parts, el buc sí. Què és el buc?
El dipòsit.
El buc és jo he fet per internet i poso el buc per agafar-ho, està equivocat. El buc és el dipòsit.
Sí.
La panxa...
La panxa és el buc, i la panxa, el dipòsit, mateix. Digue-li com vulguis.
És el mateix.
Sí, 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 sí.
El dipòsit és el mateix.
Sí.
El galet...
El galet és el galet.
El galet és el galet.
La part per on raja...
I el broc és
la... La part que no has de xumar.
Exacte.
I el broc és el per on agafes.
El broc és per on ho agafes.
Per on ho
agafes. Jo pensava que per on agafes era el buc, o sigui no.
Mira, aquí hi ha un dibuix que te l'estic buscant, però bé que no el trobo, però hi ha un dibuix que t'explica les parts del porró, i te les defineix i et diu que el broc, li podem dir coll, o jo he trobat puestos que li diuen coll, l'agafes pel coll,
sí, però no agafes, sí.
El broc gros, el tot, en alguns llocs li diuen el tot, o el tarot, imagina't, té tots aquests noms, la part, diguéssim, del coll.
D'agafar-ho.
Sigui recte o sigui tort,
sí.
Té aquest nom. El galet, li diuen galet, també li diuen broc petit, sí. N'hi ha qui li diuen bec, els francesos li diuen bec, inclús en francès la paraula bec és bec. Després hi ha un altre que diuen broc per beure, el broc de beure.
El broc de beure.
O simplement li diuen també broc. N'hi ha que li diuen broc. La panxa, el buc, li diuen buc, panxa, dipòsit o cul. El cul del porró. Si agafes el porró, no?
Sí, sí.
És allò que, si voleu, parlem de la porrona. I el Montjuïc és la muntanyeta aquesta, no?
Sí, sí, correcte.
Quan deien, diuen un porró, el porró de Coltor i la porrona, no. La porrona és un porró gros. En català hi ha moltes coses... Sí. Fixa-t'hi, el sac i la saca. No?
Sí.
Fan el cul gros a les dones, no sé pas.
Doncs exactament, això ho has dit tu, no ho he dit jo.
Sí.
Però és allò de dir, normalment el sac i la saca,
sí.
El porró i la porrona. Llavors, els porrons aquells que veus que tenen el cul molt gros, que són molt grans i molt amples,
sí.
Que jo els hi dic porrons de barca, perquè els cantis amb el cul gros, els porrons amb el cul gros, normalment eren els que hi havia a les barques, perquè amb el vaivé de la barca
clar, no, més bé per assentar-se.
No s'aboquessin, sí. Posaven un tap i ja està. Doncs jo li dic porrons de barca. Quan els veig tan grans, dic, bueno, això és un... I n'hi ha que li diu la porrona. Bueno, doncs
sí,
la porrona.
Jo havia sentit la porrona, eh?
A les tarifes de preus no ho diu. ni porró, ni, no diu porró en lloc.
No ho diu.
Diu porró i llavors es especifica els litres, la capacitat. Però porró no ho he trobat. Així s'hi he trobat tassa. A Vimbodí, del porró de Coll d'Or, ni deien tassa. A Manresa, del porró de Coll d'Or, ni deien tassa. I en canvi, el porró de Coll Recte, ni deien porró. I a València, del porró de Coll Tort, ni diuen la catalana.
I abans tots eren de Coll Recte, no? Al començament, els porrons, o no?
Jo diria que els més antics sí, eh? Tots els
sí, el porró neix de Coll Recte.
Jo diria que sí. El porró, tots els que hi ha del segle XVII, se'n coneixen molt pocs, i aquí entraríem ja amb els col·leccionistes i els dels museus, que jo hi vaig molt a parlar amb ells, que, clar, agafes un porró que no pesa gens, que veus que és molt antic, i dius, bueno, això podria ser del segle XVII per la tipologia, perquè probablement sigui molt antic, i llavors diem del segle XVII. Hi ha un gran col·leccionista, que és l'Àngel Masmitjà, del Bac de Roda de Ter, jo crec que és la persona que entén més de porrons i que hi entén més sobre porrons perquè en té molts. Llavors, ja hem arribat a la conclusió de que molts dels porrons de tipologia del segle XVII són del segle XVII, ja deixem-ho així, perquè els del segle XVIII són molt clars, tots són rectes, la majoria porten a la part de dalt un acabat, quan acaba perquè no rellisqui cap baix, els porrons o porten un anell o porten un disc que se'n diu balona, doncs del segle XVIII n'hi ha molts.
És que es pot ombrar, no? Si el poses a la nevera, el porró s'ombre i llavors et pot relliscar.
Pues exactament el mateix, pues hi posant com un barret trilobulat, d'allò dels Miquelets, saps? I per això diem, és que els barrets trilobulats no són del XVII, que són del XVII quan ja havien perdut la guerra, ja no érem catalans, ja érem espanyols, per tant, els barrets trilobulats són d'abans.
Ja no es despatxavin.
Són d'abans, exacte, ja era un altre tema, no? I jo diria que el porró del Coll Tort crec que neix al segle XIX. Jo crec que neix al segle XIX quan s'industrialitza i m'imagino quan arriba a les taules de les cases a tothom, quan se popularitza d'alguna manera, no? Narcís Oller, en un dels seus llibres, es queixa i diu: maleïda la gent que a l'objecte tan noble com el porró li diu tassa. Volguem dir, apareix la tassa en una de les novel·les costumistes de Narcís Oller, de llavors que devia fer final del segle XIX, i per tant anomena, que diu, volguem dir, li diuen tassa, llavors dius, bueno, doncs això vol dir que apareix en aquell moment, el del broc tort, deu aparèixer més o menys en aquella època. A veure, ja ho sabeu, quan fas una recerca, doncs t'has de basar en el que trobes, i si no trobes el contrari...
Molta feina aquesta recerca?
Sí.
Molt de temps, Josep
A mi
m'ho
deia,
Maria,
mira, a mi em va entrevistar el Víctor Amela i em va posar la contraportada de La Vanguardia. Sí.
Molt bé.
I la veritat és que gràcies a haver sortit la contraportada de La Vanguardia, l'editorial m'ho va dir, s'han vengut un munt de llibres.
Ah, mira, doncs veus com va bé.
Això és el que deia abans l'Eduard, té raó.
A la primavera que trauré poemari li enviaré el Víctor Amela.
Sí.
Per si de cas.
No, i tant, doncs a l'època aquesta, diguéssim, la pregunta que m'has fet, que ara me l'havia d'allò...
Sí, molt de temps en fer
aquest llibre. Ah, molt de temps, mira.
Un treball de camp...
A Catalunya Ràdio m'ho va preguntar una persona, diu, com se poden posar 170 pàgines parlant del porró? Dic, home, amb un absolut treball de síntesi. Dic, n'he fet més de 400 de pàgines.
Un absolut treball de síntesi.
Encara en tenia més, no?
Sí, perquè no s'acaba mai. Pensa que jo avui he rebut us ho ensenyo
encara
perquè...
buscant coses del porró.
No, mira, Joan Llegües Gassó, és el director del Barroc del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Avui m'envia un porró garballer que ha trobat a Guissona. Un porró dintre d'un cistell garballer, un porró garbé o de segador, que anava dintre del cistell rodejat de palla, es mullava la palla, es tapava amb un sac i conservava una mica
la frescor.
Sí, ell l'ha trobat, el Joan Llegües, avui, és la casualitat d'aquest... Però és que és quasi cada dia. Cada dia algú...
Algú t'envia un porró.
Sí,
aquí fem una crida. Escolta, si algú té un porró singular a casa, el pot fer arribar a l'Esquerrits, que li farem arribar al Josep Maria.
Ho veuràs aquí, Joan Rovira Grau. Aquest és mon cosí, és de Montblanc. Això és diumenge. M'envia tota la col·lecció de porrons que va anar a Peralada, va veure els porrons i me'ls envia tots.
Que guai.
El Joan, el coneixeu sí, tots, el Joan d'aquí.
Sí, dels mobles, Rovira.
Exacte, doncs aquest és mon cosí. I diu, suposo que ja ho coneixes, però jo t'ho envio. Hi ha molta gent, el Damià Amorós, quan és en un museu del món, si veu un porró, me l'envia. Jo ho agraeixo perquè moltes d'aquestes fotografies surten al llibre després. Hi ha porrons a Viena, hi ha porrons a Berlín, hi ha porrons a París, i tots són catalans. Tots són catalans, tots són catalans. I tots s'assemblen amb aquests porrons d'aquí, amb els altres porrons que hem anat veient. I llavors el que hem fet nosaltres és posar en contacte tots els museus i dir, aquest porró que tens tu aquí, mira, és igual que un altre que té un col·leccionista d'aquí de Figuerola del Camp, un altre que té un altre col·leccionista de Barcelona, un altre que hem trobat a Berlín. I el fer xarxa, mercat, doncs entre ells, exacte, sí. Hem posat en marxa una cosa que es diu porrodevidre.cat, només per anar posant coses i notícies que ho anirem anant penjant allà, bàsicament per difondre la recerca, és a dir, que tothom vegi que els porrons són iguals, que tenen diferents tipologies, ni que estigui una a Berlín o una a Roma o on allí on sigui, al final dius, a veure, encara no sabem on s'han fet, però hi ha un home, el Joan Cerdà, de Mataró,
sí,
que és un dels investigadors més grans del país en ceràmica, que li va dir, home, tu que ets de Mataró i coneixes el món del vidre, a veure si poguéssim arribar a trobar alguns vestigis dels forns porroners de Mataró, perquè si trobéssim trossos de vidre semblants amb aquests trossos de vidre, aquests porrons aquí, podríem dir que aquests porrons són de Mataró. Ara no ho podem dir, ho suposem, però no ho podem assegurar. Podem suposar que són de Barcelona, podem suposar que són de Mataró, no són de Vimbodí, perquè de Vimbodí se'n van fer des del 1900 fins... Ja diu un porró de Vimbodí del segle XVIII o XIX, no. Vimbodí es fan del segle XX, del 1902 fins al 1954. És a dir, durant aquests 50 anys, gràcies al ferrocarril, que aquestes, aquelles altres històries, tanquen a Senan, tanquen a Fulleda, s'instal·len a Vimbodí, perquè hi havia el tren més a prop per poder exportar. Mm. O sigui, aquesta, el porró, bueno, el vidre, passa això, no? Que vull dir que el tren facilita l'exportació i, per tant, a Vimbodí fan els porrons. Després, quan tanquen, ara perquè han tornat a obrir, s'instal·len a Reus.
Hi ha un vidrier, però...
Home, sí, és el millor que tenim, és un tio molt bo...
Però
ara,
és artístic, no seria per...
Sí, però ell per guanyar-se la vida ha de fer porrons també, eh?
Claro, claro, sí, però ell és un artista perquè fa coses molt...
Perquè és molt bo.
Sí, fa arracades.
Deixa el que sigui artista i que sigui bo, però de tant en tant...
I caragols.
Home, li hem de demanar, jo li demano, de tant en tant has de fer porrons. I has de fer porrons ben fets i porrons perquè la gent els compri a preu de porró, no a preu d'una obra d'art, no? Perquè, a veure, els porrons que es venen aquí són a preu, són porrons fets a mà, són porrons bufats,
i
tenen
un
preu...
És un porró bufat, és veritat.
És un porró que es
pot comprar. La gràcia també que té és que pots veure com han fet el teu porró.
Exacte.
És molt curiós, això.
Això és molt... A veure, i a més li pots encarregar.
Sí.
Quan hi havia el Paco Ramos, jo li deia, escolta, m'has de fer amb lacticini, que és el lacticini, el làtimo, són aquests fils blancs. Ara fes-me'n amb fils blaus. Cada any quan fèiem el porró de la Fira Agost, a Firagós fèiem un concurs de veure un porró, el premi és un porró del Paco Ramos, o bueno, un porró de Vimbodí, i cada any fèiem un porró diferent investigant tècniques antigues de fer porrons, de decorar porrons, més que de fer-los. No?
Perquè el porró conceptualment és de vidre, és vidre. El porró sempre ha sigut conceptualment és de vidre.
Jo diria que sí.
No hi ha ceràmica, no hi ha porrons.
Sí, hi ha porrons de ceràmica, hi ha porrons de plàstic, se feien per la canalla.
Però de vidre, el porró.
Sí, el porró és de vidre. Porró, jo crec que ha de ser de vidre perquè és el més net que hi ha. Pensa que jo m'he trobat en cases, per preguntar-los, i jo dic, quan és l'última vegada que heu rentat el porró? Diu, de dintre mai.
Sí, és que el sabó no és bo.
De dintre mai.
Pot canviar
el gust. Vull dir, li passen pur la velleta per fora per dir-ho d'una manera per treure-li el greix a les mans, però de dintre mai.
Ja està.
Si li passen una aigua o res, ja diguéssim sempre vi, més vi, més vi... que dintre cap a uns colors, no?
El broc normalment es queda de color...
El broc es queda de color...
Sí, coloració.
Vermell.
Si ells jubilen, bueno, la Maria del Mar a vegades ens han donat porrons, que deien... I ella l'agafa, l'ha posat amb lleixí unes quantes hores...
Ja per veure malament.
No, home, però el neteja i queden com a nou. És a dir, no hi ha cap problema, perquè tot el que hi ha enganxat és orgànic, per tant... marxa com si res.
Josep Maria, què et sembla si et quedes aquí i escoltem el silenci que el Pau Civit ens ha fet arribar uns àudios del silenci, ens els busca el Sergi,
sí.
I després si ens sobra temps seguim parlant
del porró
que ens que tens una foto aquí d'un... Són els teus avis, aquests de la foto?
No, aquests són, crec jo, que és una fotografia del Museu de la Vida Rural. Podria ser que fossin de l'Espluga.
Podria ser que fossin de l'Espluga,
o de la Conca, si més no de la Conca, no ho sé. Però em sembla que és una fotografia del Museu de la Vida Rural.
A l'Espluga també, al Museu de la Vida Rural, també n'hi ha de porrons, així com...
Home, el Museu de la Vida Rural representa que va donar la beca per fer aquest llibre.
Et va donar una beca per fer el llibre.
Sí, a la Fundació Carulla, vaja. Sí, sí, i o sigui, és un, el Museu de la Vida Rural té una bona col·lecció de porrons. Porrons populars, però té una bona col·lecció, ja ho crec.
Doncs sentirem el Pau amb el... Amb i... A veure...
A mi, que em feien escoltar.
Diu que li feien escoltar el silenci. Anem a veure què diu.
Molt bona tarda a tothom, a tots i totes, com ara diuen al Congrés. Llegia, no sé quan, ja fa algun temps, no sé on, tampoc ho sé, que la majoria dels mals que té aquesta humanitat nostra d'avui en dia és que l'home és incapaç de sentar-se en 10 minuts callat enfront de la naturalesa i observar-la amb silenci. I estic d'acord, i estic d'acord, perquè penso que tenim tots, poc temps de reflexionar, poc temps de pensar les coses, poc temps de quedar-nos en silenci i que ens entri la naturalesa dintre. Això ens farà segurament que no ho fem molt bé. I aquests grans homes que tenen la capacitat, sobretot aquests, d'organitzar guerres, de fer muntatges esgarrifosos amb la seva paraula, aquestos no se senten, aquestos no reflexionen. Si ho fessin, no ho farien, ben segur. Aquesta gent que són capaços amb un sí o amb un no d'organitzar una diàspora tremenda d'un país sencer, amb morts, amb atacs a la població civil, per més de saber quins obscurs interessos. Jo crec que s'haurien de sentar i pensar-ho abans de donar el sí, abans de donar ordre a que els seus avions o els seus vaixells ataquin aquell país i organitzar tot el que s'organitza després. Això, d'alguna manera, els hi retorna també, no? No cal dir els que permeten aquesta altra diàspora dels subsaharians o magrebís amb les pateres que es llencen al Mediterrani sense combustible a l'espera de que algú els arroplegui. Si no els arroplegui o penar, no els arroplega ningú. I després que els deixin baixar. En fi, tot això deia aquella reflexió. Que cal que l'home estigui amb si mateix pensant enfront de la natura, o no pensant, però enfront de la natura. Jo l'altre dia em vaig assentar en un banquet que hi ha a la placeta de Sant Miquel. Era ja una mica tard i no passava gaire gent, allò que no tenies que saludar. Allí hi havia tres o quatre bancs, ara només n'hi ha un. Ui, però bueno, ja n'hi ha prou. I vaig estar pensant això, no? I vaig estar reflexionant sobre el que podria dir a la ràdio, això, mirant les pedres. I, no sé, em va sortir sol com una mena de meditació. I vaig pensar que tenia raó aquest home que va escriure això. Que cal estar moltes vegades sol a si mateix per donar-se compte de les coses. I a nivell més petit, a nivell d'usuari, podríem dir, de nosaltres que no tenim cap poder, doncs que és interessant sentar-se, parar front de la natura i quedar-se quiet i pensar. A mi em va anar bé. I ara us vull dir un poema que es diu Refugiats Sirians, que diguem és la conseqüència d'aquesta d'aquest no reflexionar, de que jo crec que els dirigents, els grans dirigents polítics, els que decideixen sobre aquestes coses, no són mala gent, no tenen mala entranya, no diuen anem a organitzar una diàspora, anem a bombardejar, no ho pensen, anem a bombardejar la població civil, no, però ho fan, perquè no ho pensen prou bé. Si ho reflexionessin, si s'estessin callats, en silenci, amb ells mateixos, aquestes coses no passarien. El poema que us diré es diu Refugiats sirians, d'una mena de trilogia que farem la pròxima setmana. Parlarem de Palestina i la pròxima setmana parlarem del Sàhara. Refugiats sirians. En ramades humanes serpentegen el pedregós desert de Síria, com processons d'agitades formigues arrosseguen el seu cos l'exili. A l'esquena fumegen els teulats. S'apropen canvis que no voldrien veure. Els vells es tornen cuirassa de mainada. Tota la vida cap en un fardell. Antics retrats, el mostres d'enyorança. Adéu, olor de gesamí a l'entrada. Adéu, frescosos carrerons de Damasc. Les babutxes pornaran, incerts camins. Èufrates amunt, on cavalcà Alexandre, on Saladí foragità el creuat. Deixant l'oasi encès, on jau Damasc, embrancat en lluita fraternal, mentre ulls d'atzabetge observen des dels turons del Golan. Sols del Barcoc ens arriba de les terres sirianes. Les nostres costes són les seves també. Sang innocent a la cresta d'escuma esquitxa les vergonyes de Ponent. I un exèrcit de paper i paraula oferim com sacrifici a Posidó. Llancem al mar missatges amb ampolla. Ell farà arribar els nostres desitjos a les platges de la Càtia i Tartús.
Bueno, i fins aquí el poema d'en Pau Civit.
I hem de fer cas al Pau Civit, eh? Hem de trobar aquests espais. El món d'avui dia és molt difícil, trobar uns espais on poder reflexionar, on poder estar sol a vegades, que, no? Que tant com deia ell, un dia estava sol i va tenir com una mena d'epifania, no?
Sí.
I a vegades s'ha de trobar aquesta calma, no?, per
jo
poder
crec que costa, eh?
El que tens a dins.
Moltes vegades costa. Estem en silenci i pensem, bueno, vaig a posar la tele.
Sí.
No? Que hi hagi soroll, tant és. Quin... I això no ens ajuda molt a...
Sí, però al final el silenci i la soledat no tenen per què ser dolents, no?
No.
Sempre i quan un...
No, es pot fer
servir
per,
espai, no?
Per crear, per investigar el porró i per investigar el que sigui. I bueno, no sé si
el silenci acompanya, és veritat.
Silenci acompanya.
Sí, però també és veritat que no sé si és alguna cosa cultural, però jo m'he trobat amb molta gent a la que el silenci l'incomoda, no? Sobretot quan està acompanyada, no?
A la ràdio el silenci és fatal.
Ostres, 2 segons a la ràdio de silenci semblen 5 minuts.
5 minuts, sí. Quan passes d'una secció a l'altra i t'entrebanques, o dius, a veure, ara què fem?
O el Contijoc fa una pregunta i quedes allò 2 segons parat de dir, espera't un moment, no?
Però,
hem de ficar musiqueta a la taverna, a la biblioteca.
Però és una de les arts de la comunicació...
Amb
paraules,
silenci.
Administrar el silenci, en publicitat ho fem servir molt. Aquelles parades de silenci que t'introdueixen una cosa després.
Perquè, Josep Maria, tu et dediques a la publicitat?
Sí, aquest és el meu ofici.
Ah, sí? Ah, carai. D'escriure és un hobby?
Sí. Escriure i editar coses culturals és el hobby. I allí on me representa com guanyo la vida és amb el que vaig estudiar, que era... era això, jo vaig estudiar màrqueting i vaig estudiar i vaig muntar una agència de publicitat i la meva feina és aquesta, assessorar temes comercials de màrqueting. I el fet de fer la revista Cultura i Paisatge o d'escriure aquestes coses així, que n'hi ha més,
són
per
gaudi,
això és... Sí, al començament ho agafes, jo crec que és la fugida que necessites, fugida. No?
Uh-huh.
A mi, a nosaltres, amb la Maria del Mar, ens anem pel món visitant museus, sobretot coses boniques, esglésies, museus, monuments, i anant a menjar bé als restaurants aquests, no? Però a nosaltres ens criden l'atenció les grans ciutats, els pobles petits, no anem al Carib, això no ens crida tant l'atenció, ens crida més l'atenció doncs, passejar per Europa, o pel sud de França, o pel nord d'Itàlia, o qualsevol d'aquests poblets, i entres als llocs així, i vas descobrint coses, llavors un dia vam descobrir tot el tema del Perú, i dic, no hi ha ningú que en parli, no? I si ho fem? Bueno, doncs vam començar això a seguir amb aquests viatges.
És un projecte familiar, encara que hi hagi el teu nom aquí?
Jo diria que sí. D'alguna manera he implicat a tota la família, perquè les nenes quan eren petites a les nenes li fèiem un tracte. Anirem a Barcelona al dematí i a la tarda, el dematí anem nosaltres i a la tarda veneu vosaltres.
Bueno, els pactes.
I escolta'm, i al dematí les meves filles encara ara doncs, van a museus, exposicions, en llocs, presentacions de llibres i coses així, perquè els hi ve d'aquella època.
Uh-huh.
I a la tarda doncs, elles si deien doncs, anem a comprar o anem a passejar per les botigues o anem a veure el que sigui o fèiem el que deien elles. No? I això va començar així, sí, però llavors ja elles mateixes quan te volien fer una sorpresa i t'organitzaven una excursió.
Ah.
I l'excursió te la posaven a Toledo o te la posaven a Lyon, no te la posaven de cap manera a Peníscola ni a Benidorm.
No, no anàveu fent-ho sol.
No, te la posaven en un lloc que sigui, jo me'n recordo un dels viatges més xulos que ens van regalar les nenes quan nosaltres elles eren petites, ens van regalar un viatge a Florència.
Ah, que bonic.
Això és fantàstic, dius, bueno, vull dir, conèixer els gustos.
Molt bé.
I clar, anant pel món vas veient això, i per exemple a Florència vam anar expressament, ara no més cap aquí això, a veure el Museu de Galileo, perquè a Galileo, el Museu de Galileo hi havia tot un munt d'objectes que semblen porrons, que en realitat tenen uns altres usos, inclús usos per calcular temperatura, per filtrar líquids, i llavors dius, a veure, la història de la humanitat d'objectes similars al porró n'hi han hagut sempre, però no els feien servir per veure Bigalet, els feien servir per altres coses.
Sí, sí.
Totes les cultures, o sigui, de fer porrons, tots els que sabien fer vidre en sabien fer de coses similars als porrons, però no bevien a Galet. Per tant, la jugada és el veure vi a Galet.
Sí, sí.
I aquí és quan trobem Picasso, que ell descobreix les pintures pompeianes d'un francès que les dibuixa.
Picasso té algun quadre de porrons?
Jo n'he comptat 70 o 75.
Ah, sí? Que curiós.
Era un crac. Picasso, ah, sí? Sí, Picasso quan algú li volia dir que era català, li dibuixava un porró.
Ah, ostres!
Sí, i ell feia servir el porró amb tots els seus amics. Hi ha moltes fotografies de Picasso bevent un porró Galet i ensenyant a veure porró Galet als seus amics. I el Picasso deia que això era català. Però per ell era un símbol sexual, de la mateixa manera que el Riton era un símbol sexual pels romans. Ell descobreix uns tresors amagats, per dir-ho d'una manera, darrere unes pintures pompeianes, veu el Riton, veu l'elevació, l'acte d'elevació, i comença a dibuixar homes nus, dones nus, amb porrons a terra, porrons al costat, agafant el porró amb la mà.
Sí, sí. Perquè aquest tema té el tracte, és molt tocat, el tema aquest fàl·lic, no?, del porró.
Sí,
no?
Bueno, perquè hi ha una historiadora de l'art que es diu Conxita Bonkompte, que és més que una història de l'art, és una professora de la història de l'art, que diu, ara viu a Mallorca, que ella va arribar a dir que per Picasso, ell va fer un estudi sobre Picasso i les pintures pompeianes, i va arribar a dir, per Picasso, el Riton, o sigui, la banya d'animal per fer l'elevació i per veure Galet els romans, o corno potorio, que en diuen en segons quins altres llocs, i el porró és la mateixa cosa, per Picasso, i a mi això... Per dir-ho, em va emocionar, la vaig telefoneta, dic, escolta, dic això que poses aquí, jo he de posar el meu llibre, em va dir, endavant.
Sí, sí, és que la gent ha de comprar el naturalment... porró, perquè això puja la libido, i a veure, els porrons han d'entrar sí, sí. Totes les cases altra volta, no pot ser això.
Jo diria que això està claríssim, que ajuda molt.
Ajuda molt.
Ja no cal que et diguis si el grau del vi el puges, el canvies per algun altre.
Claro. Si poses una mica de cava.
Sí, sí. Exacte, el cava...
Si hi hagi bombolleta.
Els del Cava, escolta'm, els encanta el porró, perquè ells diuen... Sí, ells diuen... Escolta, la presentació d'aquest llibre, quan s'ha de fer l'Espluga, va venir l'Agustí, un amic meu de Sant Sadurní, que fa Cava, que es diu Agustí Torelló, va venir a la presentació i va portar Cava. I va dir, què cony, avui se presenta el llibre, però veurem vi amb Cava. Veurem porró amb Cava. I ella explicava, davant de tothom, no davant meu, sinó de tothom, que quan el cava diu surt de la nevera uns 4 o 5 graus, entra la boca que està a 36 graus, quan es patega la llengua aquí es produeix un canvi de temperatura brutal que obre totes les bombolles. I aquests sabors omplen la boca. Per tant, és això el que anàvem a buscar. Això també és un tema molt, molt...
Doncs ja sabeu, I els anòlegs?
Doncs ja ho sabeu, els anòlegs, el porró?
Els anòlegs i jo estem de...
distanciats.
No. Som molt amics. Sí. Per una raó. Jo estic d'acord que el porró no és un objecte per vendre vins, per beure vins de reserva i fer grans cates de vins.
Uh-huh.
No. Els vins del porró són vins de porró. Vins joves, vins de l'any, vins frescos, vins aromàtics, caves amb bombolles... Això són per veure. Si hem de començar a degustar grans vins i trobar-hi les parts aromàtiques i tot això, no, el porró no és el millor estri. Llavors, feu-lo servir de decantador,
per
decantar el vi.
També està bé, eh?
Sí. Llavors, l'objecte
no té
una altra utilitat.
Correcte, sí.
Fa servir de decantador i llavors d'allí a la copa. I llavors, de seguida, ens posem d'acord.
Ja està.
I, escolta'm, ja sí,
està.
Ja vins de porró. Vins de porró per veure un porró. Caves i vins frescos i aromàtics, el vi de l'any, el vi jove, que ara es presentarà en un munt de cooperatives,
sí. La
millor manera de veure el vi jove és un porró. Si comences a agafar aquelles copes per veure el vi jove i li has de trobar les meravelles, per dir-ho d'una manera, arribarà un moment que diràs és massa jove encara.
Molt bé, Josep Maria. Doncs acabarem escoltant la Paula, que està a la taverna, i ens acomiadarem.
La taverna de la Paula.
Hola a todos y a todas, esto es La Taberna de Paula. Un día más os traigo una recopilación de libros, un top 5, pero en este caso, debido a que en el mes de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre en concreto, he elegido un top 5 relacionado con este tema. He decidido recopilar un listado de algunas de las novelas contemporáneas que reflejan algún tipo de violencia de género. La lectura puede ser que no sea la mejor forma de lucha contra la violencia, pero sí que es verdad que nos enseña pues a reconocerla y a concienciarnos. Como decía un escritor que me encanta, que es Vilamatas, Enrique Vilamatas, leyendo a los otros o a las otras o a nosotras mismas, poco margen hay para estallidos bélicos y mucho, en cambio, para la capacidad de una persona para respetar los derechos de otra persona y viceversa. Nada menos agresivo que una persona que baja la vista para leer un libro. Así que bueno, en este caso solo he incluido novelas, por lo que he dejado fuera ensayos e investigaciones maravillosas como Teoría King Kong de Virginia Despentes y Vamos a ser reinas de Nuria Varela o Siempre han hablado por nosotras de Nayat El-Azmi. Así que allá voy. La primera he escogido La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Esta novela tiene lugar en República Dominicana y relata la historia del dictador Rafael Leónidas Trujillo. ¿Por qué he escogido esta la primera? Porque el 25 de noviembre se celebra en conmemoración a la fecha en que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, por oponer resistencia al régimen de este dictador. Fueron secuestradas, las apalearon hasta matarlas y las tiraron por un acantilado para simular un accidente. En el número 2 he escogido una famosa trilogía, bueno, he escogido un libro, pero es de una trilogía, que se titula Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson. Es una novela negra y es la primera de las novelas de la trilogía Millennium. Trata temas como el fraude financiero, la redacción periodística y el abuso repetido de los superiores. Según valoró el anteriormente citado Mario Vargas Llosa, como todas las grandes historias de justicieros que pueblan la literatura, esta trilogía nos conforta secretamente haciéndonos pensar que tal vez no esté todo perdido en este mundo que nos ha tocado vivir. Porque acaso haya todavía algunos Quijotes modernos que oteen su entorno con ojos inquisitivos en pos de víctimas a las que vengar, daños que reparar y malvados que castigar. En el número 3 he escogido un clásico entre los clásicos, El color púrpura, de Alice Walker. Esta novela fue pionera en relatar crudamente las diferentes formas de violencia que sufría la protagonista. El libro, ganador de un premio Pulitzer y del National Book Award, es un símbolo de lucha y feminismo. Hay una frase del libro que me encanta, que una de las protagonistas dice: a Dios le gusta que la gente goce. Y otra le contesta: pero ¿no le parece indecente? Y entonces ella responde: a mí me parece que Dios se mosquearía si al pasar por un campo no vieras el color púrpura. En el número 4 he puesto otra novela bastante moderna que engancha mucho, que es La chica del tren, de Paula Hawkins. Es una novela de intriga bastante entretenida que es relatada en primera persona, desde distintos puntos de vista de varios personajes, pero siempre en primera persona, que te va introduciendo en un laberinto entre la mentira y la realidad. Pero al final, bueno, pues cuando desgranas la novela, habla igualmente de violencia de género. Y por supuesto, en el número 5, una de mis novelas favoritas es El túnel, de Ernesto Sabato. Es una novela oscura, obsesiva y bastante afilada. El protagonista narra desde la cárcel los motivos por los que mató a su amante. Es la historia de un hombre violento que desvela los mecanismos de pensamiento de un asesino, que adelanta cómo la locura, la obsesión y los celos se apoderan de él. De hecho, una de las frases del libro por excelencia es: en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Bueno, estas son las 5 que yo he recopilado, sí que son bastante contemporáneas, por acercarme un poco a los autores más actuales. Por supuesto, hay muchísimas más, no dudes en mencionar cualquier otra novela sobre el tema que te haya parecido interesante, que creas que pueda enseñar a reconocer algún tipo de violencia y a concienciarnos, y por supuesto son todas bienvenidas. Con mis 5 compañeros y compañeras, para que os sigáis entreteniendo con ellos, y nada más, un saludo.
Bueno, i fins aquí.
Hola, Paula, bona feina fa,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí senyor. Sí.
Jo havia llegit la trilogia del Larson i també La noia del tren. Bueno, són llibres que colpeixen. Sobretot La noia del tren, fins que no vaig descobrir que el personatge parlava d'ella, perquè són diversos diferents. És molt xula, psicològica. Si voleu llegir-la, us agradarà. Bueno, fins aquí una pàgina 107, i si us sembla, ens acomiadem llegint la pàgina 107 del llibre El porró. El segle XIX, el segle de guerres carlines, amb una clara analogia a l'ambient polític, es va començar a adjectivar el porró en funció de la generositat, del raig. Del que rajaven més en deien liberal, i del que rajaven menys en deien carlí. I fins aquí una nova pàgina 107. Ens retrobem dimecres vinent. Adéu.
Adéu a tots.
Adéu. Molt bé.
Molt xulo.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.